Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Necrológica. Ha fallecido en Vila-real doña Carmen Alcaraz Arenós. El entierro tendrá lugar hoy viernes a las 4 de la tarde en la capilla del Tanatorio Vila-real. Velatorio en Tanatorio Vila-real. Camino ermita junto cementerio. Descanse en paz.
Estás a la 92.2 FM.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camibetxi 10, Vila-real, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José. Mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Vila-real. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Radio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
A la bona la ràdio és en la nostra veu. Som Ràdio Vila-real, que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu teu passes bé. Ràdio Vila-real. Històries del barri, tradicions que no moren, la veu de la ciutat i de l'equip de la nostra vila. Com és el Vila-real, que gràcies a Javi Mata m'està sempre informats amb un so que ens enamora. Cada programa un viatge amb rialles i emoció. Fem del dia a dia una gran celebració. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó. Amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Vila-real, et portem la passió. Matí a la nit, sempre amb tu, compartint històries, una gran veritat. La ràdio ens uneix, som un sol cor, Vila-real sempre en cada missió. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó. Amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Vila-real, et portem la passió.
Pues molt bon dia, i quan estem a divendres, a 12 del 12, comencem amb unes gravacions del professor Santi Cortells que ens ajudarà a entendre millor el context històric i cultural del temps en què va néixer Jesús. Parlarem de les costums, tradicions i maneres de viure aquella època que es permeten apropar-nos a la història, jo diria, d'una forma més profunda. El professor Cortells ens explicarà com era la societat de Palestina fa més de 2.000 anys, l'organització familiar, les relacions de veïnatge i el paper de la religió, també les normes socials que marcaven el dia a dia. Tot això és un mosaic de costums que ens ajudarà a comprendre millor el relat del naixement. Aquestes pràctiques no eren simples rutines, sinó que tenien un significat profund, des de la manera de celebrar els àpats fins a les festivitats religioses. Tot estava carregat de simbolisme. El professor Cortells, amb estos podcasts que ens ha fet, ens mostrarà com aquestes tradicions donen sentit al missatge que ha arribat fins als nostres dies. Anem a escoltar-lo.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
Caixa Rural Vila-real et convida a viure l'esperit d'estes festes amb el seu tradicional concert de Nadal a càrrec de la Unió Musical La Lira el proper 20 de desembre a les 6:30 a la sala d'actes de la Fundació. Pots recollir la teua invitació el dimarts 16 de 6 a 9 i el dimecres 17 de 9 a 1 al punt d'atenció del centre social. 2 per persona fins a esgotar entrades. Fundació Caixa Rural et desitja bon Nadal.
Desde que mi madre vive en Domus Vi Vila-real, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vi Vila-real, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Vila-real.
¿Vols trobar les millors frites i verdures este Nadal? La Menera t'ofereix selectes, exquisites i exòtiques frites i hortalisses que faran les delícies dels paladars de grans i xicotets. Frites i verdures La Menera, avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència, en plaça Colón 14 de Vila-real. La Menera els desitja bons Nadals!
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Vila-real, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Este invierno, Mode Multiópticas presenta su nueva colección de gafas y accesorios. Ven a descubrirla y llévate 2 gafas progresivas Mode alta tecnología por solo 239 euros. Las últimas tendencias en diseño con la mejor calidad y al mejor precio. Solo en Multiópticas.
Bon dia i bon Nadal a tots. Seguim amb la sèrie de podcast al voltant del Nadal i la crítica textual. Ja portem doncs, tres programes, este seria el quart. Així hi ha una manera de representació de l'Advent. Doncs anem explicant doncs, esta part de l'Evangeli que és tan curiosa i que ara el Nadal pren tanta importància com és el naixement de Jesús. I estem fent una miqueta de crítica textual i amb els elements que tenim, i en això consisteix la crítica textual també, no només textual, sinó arqueològics, també podem, ens pot ajudar a interpretar el text. Aleshores, una de les preguntes que jo em feia és com eren les cases palestines del segle I, com era l'arquitectura, com construïen les cases i, per tant, en aquest Belém que representem, doncs com podrien assemblar-se les cases més a allò que en realitat va ser. Bé, no eren edificis alts, però sembla ser, pel que llegi, que sí que eren cases de dues plantes. Quan avui imaginem una casa de dos pisos, el que fem és pensar en una construcció moderna. Però a la Palestina rural antiga, el que es parlava més era de cases amb dues plantes funcionals. Eren com una sola mole, una sola casa, que tenia dos nivells diferenciats. Eren de pedra, tenien un sostre pla, tenien una estança principal inferior i una cambra elevada superior que sovint era accessible per una escala interior o exterior que arribava fins a la part de dalt, és a dir, fins a la terrassa. Per tant, tindríem la terrassa o teulada, l'escala i la catàlima, que era l'estança superior per als hostes, la part, diguem-ne, noble. La sala principal era el lloc on tenien o feien la vida quotidiana i la zona baixa era on estaven els animals de nit i les menjadores, el fanne, que és el que parlàvem, que diu els evangelis, i el que no van trobar no era, com havien dit, una pandoqueion, és a dir, una fonda, que és el que és en la paràbola del bon samarità, sinó que era una catàlima, el que no trobaven, i per tant, per això van dormir, o van néixer, Nostre Senyor, en la part de baix, és a dir, en la anomenada fanne, que és on menjaven els animals. Aquesta seria una miqueta la, diguem-ne, l'estructura que tenim de la casa i que possiblement podríem també representar en algun Belém que vulgui ser així una miqueta més, més fidel, no? Per tant, la planta superior, anomenada sovint en grec catàlima, i era l'habitació de convidats, era l'espai més net i reservat, separada de la proximitat dels animals, i no era un lloc, com havíem explicat en altres capítols, adequat per a donar a llum, no? Perquè els rituals jueus tampoc ho permetien, perquè, com havien dit, doncs hi havia uns dies en els quals aquest lloc era impur, i per tant era millor el que hem dit, la fanne. Com sabem tot això? Doncs tenim evidències arqueològiques de Cafarnaum, Corassin, Betània, Nazaret, és a dir, hi ha hagut excavacions on s'han vist com eren aquestes cases i s'ha posat al descobert que tenien dos nivells, que tenien muralles interiors amb escales i també que en la part baixa n'hi havia sitges, que són apareixen on es guardaven els cereals, una miqueta per a entendre avui en dia com si fora la nevera del temps, i les menjadores de pedra que solien estar adossades en la planta baixa. De Sitges, així a Vila-real també n'hem trobat. Recorde quan es va fer les excavacions de la plaça van aparèixer algunes, no? Doncs això seria o una cosa semblant, imagine que serien les Sitges que tenien ahir. Per tant, el model de l'Evangeli és el que és sobretot és realista i és el normal dels jueus de l'època. De fet, la mateixa escriptura, el mateix Nou Testament, ja pressuposa i ja indica aquesta arquitectura que estem dient. Per exemple, en els Fets dels Apòstols 28 diu: n'hi havia moltes llànties en el pis de dalt on estaven reunits, el pis de dalt. En Lluc 22:12 diu: ell vos mostrarà una sala gran al pis de dalt, disposada. Marc 2:4 diu: van obrir el sostre i van baixar el paralític. Per tant, hi havia un sostre i n'hi havia una part de dalt, no? I per tant, tots aquests textos que he citat doncs, pressuposen terrasses, cambres elevades i accés per escales. Per tant, esta era possiblement, com dic, segons els arqueòlegs, també els arqueòlegs bíblics, la disposició de les cases com una casa on probablement va néixer Jesús. Si Maria i Josep, com pensem, estaven allotjats en una casa familiar de manera totalment normal i digna per a una família del temps, l'habitació superior, que era la catàlima, podia possiblement estar plena de gent. I per tant, el part es faria a la sala principal, a prop de la menjadora, i era l'espai habitual per a les tasques domèstiques, i això seria una situació arquitectònicament plausible, culturalment comprensible i històricament normal. Per tant, este model no és que siguin dibuixos romàntics, sinó que era el que ens indiquen també aquestes paraules gregues. Si moltes cases palestines dels temps de Jesús disposaven d'una segona planta o almenys d'una estructura amb dos nivells funcionals, doncs el que ens diu això és que no eren mansions, però sí que eren habitatges humils, ben pensats i que tenien, insistís, la planta inferior per al treball en l'animals, la planta superior per als convidats i per als descans, i això reforça decisivament la lectura segons la qual Sant Josep era un home responsable i Jesús no va néixer en un estable allà separat, sinó dins d'una casa, possiblement amb dos nivells, en l'espai inferior on hi havia la fande, la menjadora, en grec, la fande. Esta explicació, pel que he llegit, és la que és més arqueològicament correcta, bíblicament coherent i culturalment versemblant. Però, sobretot, el relat el que ens indica és una normalitat, no? I això pot ser esperar un altre capítol. És el simbolisme que els evangelistes volen donar al fet de l'encarnació. L'encarnació és la normalitat. Moltes vegades nosaltres volem viure com si fórem més que ningú, millor que ningú, i que estiguem per damunt dels altres, no? I una de les coses que a mi m'agraden dels relats evangèlics és que Déu ens ha fet a tots iguals. I també hi ha un salm, no?, que diu que els rics es queden sense res i que omple de béns els pobres, no? Aleshores, Nostre Senyor, com a pobre i humil i exemple de tots, segurament va estar ple de béns també, perquè és el que tenim també amb el missatge de l'estrella i sa llum, no?, que ens porta a un pessebre humil, però que al mateix temps ens il·lumina i ens dona sentit al que fem cada dia. Per tant, desitjar a tots els oients en aquests dies tan entranyables per a molts que tinguin doncs, un bon Nadal, que passen un temps agradable amb la família, amb la senzillesa que és estar amb els teus, però al mateix temps l'extraordinarietat que és estar amb els teus, perquè possiblement en altres moments de l'any no tenim certs moments, no?, per estar amb ells. Doncs gaudim-los, no mirem el mòbil, que el mòbil ja porta molts anys amb nosaltres, jo crec que en aquests moments molesta, deixeu-lo en una caixa i mireu-vos uns als altres i així ens il·luminarem, com aquell estel, no?, que va guiar als reis o als mags d'Orient i els va donar llum. Així que bon Nadal a tothom, a tota Vila-real i a totes les comarques que ens envolten. Moltes gràcies.
Soc Joan Pardo i la barberia és la meva passió. He dedicat anys a formar-me per oferir-te un estil diferent, únic i professional. La meva barberia és un espai amb personalitat i pensat per a que tu te sentisques còmodo des del primer moment. Barberia Pardo Men's Salon, on cada tall es converteix en una experiència. T'espera al carrer Covasanta, número 23 de Vila-real.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Diciembre es el mes de la Navidad y también de celebrar algo extraordinario en Castellón. Hace 30 años ocurrió aquí algo que marcó un antes y un después, que llenó de color nuestras calles y que todos esperaban con ilusión. Hace 30 años abrió el primer McDonald's en Castellón y hoy ya son 8 los que dan vida, trabajo y alegría a toda la provincia. Ven a celebrarlo a tu McDonald's favorito y brinda con nosotros por muchos años más de sabor, color y buenos momentos en Castellón.
Bon dia i bon Nadal a tothom. Avui anem a parlar sobre la crítica textual aplicada als evangelis. La pregunta que ens fem és si Jesús va néixer o no en un estable, en un lloc exclusivament reservat per als animals. La imatge que mos tindrem al cap és la del naixement de Jesús amb Maria i Josep, que arriben a un estable perquè, diuen, no n'hi havia lloc a la fonda. I damunt, Maria apareix envoltada de palla entre un bou i un ase. I el xiquet és col·locat en un pessebre, que és un pessebre. La paraula pessebre ve del llatí praesaepium, que vol dir on mengen els animals. Eren elements que moltes vegades estaven fets de pedra incorporats a la mateixa estança. Però en realitat una lectura crítica, crítica no en el sentit de criticar a ningú, sinó és simplement d'anàlisi. Això és una paraula que ve del grec que vol dir analitzar el text. I si analitzem el text i la terminologia grega original, recordem que l'Evangeli està escrit, els evangelis, els quatre, estan escrits en grec, el que utilitza Lluc concretament al 2.7 és la paraula catàlima. En Lluc 2.7 el que diu és el va faixar, és a dir, el va embolicar, i el va posar en una menjadora. En grec, fanne, perquè no n'hi havia lloc per a ells a la catàlima. Què és la catàlima? Tradicionalment la catàlima l'hem traduïda com a posada, com a fonda, com a hostal, però els estudiosos bíblics moderns mostren que aquesta traducció és més bé poc precisa. El que en realitat vol dir catàlima és l'estança dels convidats. Moltes vegades ens han pintat a Sant Josep com un pare despistat, com una persona que no havia pensat en que en qualsevol moment anava a néixer el nen Jesús. I la veritat que és una imatge poc negativa de Sant Josep com a pare, però és que en realitat els evangèlics no diuen això. Quan Lluc vol parlar d'una fonda o d'un hostal, que és com hem traduït aquesta paraula, no utilitza la paraula catàlima, sinó que utilitza la paraula pandokeion. I aquesta la trobem en la paràbola del bon samarità, en Lluc 10.34, i la diferència és molt clara. Pandokeion, que és el que utilitza en la paràbola del bon samarità, seria una fonda pública, la imatge que folclòrica que ens hem fet, però el que diu l'evangelista realment és catàlima, que és una habitació, una cambra d'una casa familiar. Per tant, el text no està dient que Josep i Maria no trobaren cap hostal al poble, sinó que el que diu és que no n'hi havia espai a l'habitació de convidats de la casa on es trobaven. I aleshores van haver de trobar un altre espai dins de la mateixa casa. És a dir, que possiblement Sant Josep ja havia reservat la casa, ja havia pensat en tot. El que passa és que com en aquell temps estava fent el cens, doncs possiblement tenien la casa tota plena i aleshores van utilitzar una altra estança, és a dir, la catàlima. Les cases rurals jueves del segle I, i això ho han analitzat molt bé els arqueòlegs que han trobat aquestes cases, han vist com eren, tenien bàsicament una estança principal, que era on vivia la família, una habitació elevada o anexa, que era la catàlima, destinada als hostes, i un espai interior a un nivell inferior o un racó de la mateixa sala on de nit es guardaven els animals domèstics. En aquest espai interior n'hi havia menjadores de pedra o de fusta que eren els anomenats fanne, els pessebres, tal com els coneixem avui en dia. I què vol dir tot això? Doncs que Jesús no va néixer en un estable separat per ell, sinó dins d'una casa, a la zona baixa de l'estança principal on estava el pessebre, perquè l'habitació de convidats ja estava plena a causa del cens. Això és el que, possiblement, a través de la crítica textual i de l'anàlisi d'aquestes tres paraules que hem dit, la paraula pandokeion, catàlima i fanne, concloem. A través de l'anàlisi de la traducció dels textos, recordem que els textos estan en original en grec. I això pinta una imatge de Sant Josep completament diferent. Pinta una imatge de Sant Josep com un home responsable. Ara que estem en temps, moltes vegades, de qüestionar esta masculinitat o com s'ha portat els últims segles, doncs també és interessant veure que els homes, al llarg del temps, com Sant Josep, han sigut responsables i no despistats, que és la imatge que moltes vegades havíem tingut de Sant Josep. Josep, com un bon jueu, el que fa és viatjar al seu poble d'origen, que era Belén, on tenia familiars. I no dorm en el carrer, ni dorm en un lloc marginal. El que on dorm és en una casa. I davant d'una situació més o menys imprevista, perquè tots sabem el que duren els parts, el que fa és organitzar els espais disponibles i col·loca el xiquet en una menjadora, en un pessebre, doncs com un recurs funcional i segur, i segurament el va deixar net i el va deixar arreglat per a poder posar ahí a Nostre Senyor. Aleshores, Josep, Sant Josep, era un home previsiu i responsable, era un home compromès amb la protecció de Maria, tenia una capacitat pràctica per adaptar-se a les circumstàncies i, sobretot, tenia una xarxa familiar, perquè si anava a censar-se ahir perquè era el seu lloc d'origen, tots sabem el que significa una xarxa familiar. Normalment la família, normalment, no ens deixa tirats, sinó que ens ajuda. I més en la tradició jueva. Molts es preguntaran, i el bou i l'ase, d'on ixen? I és curiós també, perquè encara que sí que apareix a l'Evangeli la menjadora, que és, per tant, on mengen els animals, no apareix el bou ni l'ase en cap dels quatre evangelis canònics. Sí que apareixen en altres evangelis posteriors, anomenats apòcrifs, però no en els canònics. Aleshores, d'on ix? Sempre s'ha dit que és d'Isaïes 1.3, que diu: el bou coneix el seu amo i l'ase la menjadora del seu senyor, però Israel no coneix. Els primers cristians el que van fer va ser reinterpretar aquest vers com una profecia simbòlica, que significava que el bou i l'ase reconeixen que Jesús és el Senyor, que ha nascut, és Déu, és el Senyor. I el que representen el bou i l'ase és els pobles jueus i el poble pagà acollits en Crist. Hi ha un protoevangeli molt curiós, que és el protoevangeli de Jaume, que és del segle II, per tant, posterior als canònics, que el que fa és narrar amb una miqueta més de fantasia el naixement de Jesús. I aquest evangeli, com he dit, apòcrif, abans, sí que narra i sí que parla que n'hi havia animals presents. Després és l'art paleocristià, és a dir, l'art del cristianisme dels primers segles, on es comencen a pintar el bou i l'ase com a elements simbòlics, com hem dit, del poble pagà i del poble d'Israel. I la iconografia cristiana a través del temps fixa l'escena, que queda definitivament fixada, com tots sabem, amb Sant Francesc d'Assís, que fa el primer pessebre, o el primer naixement, com diríem també, viu. Aleshores, la tradició del pessebre, ens preguntarem, la que tenim més folclòrica és falsa? No n'hi ha falsedat. El que n'hi ha és una catequesi, són símbols. no estem parlant d'història, sinó que estem parlant de religió. Per tant, possiblement molts d'estos símbols el que fan és donar un ensenyament. I per tant, no n'hi ha cap mentida ahí, simplement n'hi ha una simbolització, una manera d'expressar-se que era molt habitual també en el poble jueu, per parlar amb contes, amb paràboles, que es coneixen també. Jesús era molt aficionat a això, no? I narra algunes, no?, en els evangelis, de fet. Aleshores, el que hem de transformar és aquesta imatge. Jesús naix d'una casa humil, segurament, però digna. No naix tampoc en la misèria, no hem de confondre la misèria amb la humilitat, diguem, no? El que és el pessebre, per què el pessebre i per què és un símbol textual? El pessebre, el que diuen moltes vegades els exegetes, els teòlegs bíblics, és que és una metàfora visual de l'encarnació. És a dir, que Déu s'ha encarnat, que és veritat, que ha passat de veritat. Per tant, per això apareix el pessebre. I, en general, lluny d'empobrir el missatge de Nadal, esta lectura, el que sempre diuen els teòlegs, és que aprofundís en un Déu que naix, no en el rebuig absolut, sinó en la senzillesa d'una llar normal. I en la normalitat va néixer el nostre Senyor, i ahí estaríem en un altre tema, també per aprofundir, que és el de l'encarnació. Si Jesús era normal, Jesús es va encarnar de veritat. Però hi ha molts més punts a parlar. Doncs, per exemple, en què influís la puresa. Hem parlat moltes vegades de que la Mare de Déu és la sempre pura, que és sempre verge, no? Aleshores, com entenien els jueus la puresa de Maria? Això, si voleu, ho parlem en un altre capítol. Bon Nadal a tots i moltes gràcies.
Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Vila-real, al 696-085-690.
Renueva tus ventanas en Bigmat Pepe Arenós y ahorra en tu factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. Pide financiación a tu medida y asesoramiento en la subvención. Tu bolsillo te lo agradecerá.
Bigmat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Son días de regalar y regalarse. Son días de Navidad. En Óptica Villarreal tenemos las mejores marcas y diseños en gafas de sol y graduadas. Regalos que unen y alegran la mirada de la Navidad. Estas Navidades, regala Óptica Villarreal. Dr. Font 17. Bon Nadal.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
Viu el Nadal a l'Alcora. Sent l'ambient que omplis carrers. Prova la millor gastronomia. Troba el regal que busques i deixa't impregnar per la màgia d'aquestes festes. Pista de gel, música, cultura, comerç, esport, la genuïna Albà i una agenda repleta d'il·lusió per als més menuts. Consulta programació en l'alcora.es. Junts fem Nadal. L'Alcora viva.
Bon dia i bon Nadal a tots. En l'últim capítol vam estar parlant de què era la crítica textual. Vam parlar sobre si Jesús va néixer en un estable, vam revisar el relat dels evangelis, sobretot de Lluc, i vam exposar aquestes paraules del grec, com és la paraula catàlima, que feia referència al lloc on havia nascut realment Jesús, una part de la casa, Pandokeion, que és el que vol dir fonda pública, i Catàlima, que, com hem dit, és una cambra d'una casa familiar. Hem parlat també de la paraula Fatne, que és on va néixer Jesús, el anomenat pessebre. Vam parlar, en definitiva, reconstruint a partir del grec on va néixer realment Jesús. I avui parlem d'un altre tema també molt curiós que no sé si molta gent s'ha plantejat, i és el concepte de la puresa ritual i l'espai domèstic, que també tenia una importància en el temps de Nostre Senyor. En la cultura jueva del temps de Jesús, que estava regulada, evidentment, per la llei de Moisès, perquè eren jueus, recordem, l'acte de donar a llum fàcilment generava el que s'anomenava tumà, que era la impuresa ritual. Era una situació simbòlica, no era una situació moral, perquè ningú fa res malament, evidentment, tampoc per als jueus tenir un xiquet, d'acord? Però el que sí que provocava és que impedia temporalment l'ús d'espais sagrats o d'hospitalitat formal. Per tant, allà on naixia un xiquet no podien estar els convidats. És per això que aparten a la Catàlima, com havíem dit abans, a Jesús per a néixer. No era un estable com a tal, sinó que, com van comentar l'altre dia, era una cambra de la casa. Hi ha un text que és Levític 12, i el que diu Levític és que després de néixer un xiquet n'hi ha 40 dies d'impuresa, i després de néixer una xiqueta 80 dies, el doble. Després ja cadascú pot fer les lectures que vulgui d'això, però això és el que diu Levític, no? Durant este període, la mare no podia, evidentment, accedir al temple, no podia anar al temple. Els espais que havia utilitzat quedaven ritualment impurs, i esta impuresa, a més, es podia transmetre a persones i a objectes que entraren en contacte. Quin era l'efecte pràctic dins de la casa, com parlàvem l'altre dia? L'habitació alta o noble, la Catàlima, era l'espai reservat als hostes, a menjar, en comunitat, i a situacions, en general, d'hospitalitat formal. Si un part havia tingut lloc ahir o tenia lloc ahir, l'estança, evidentment, quedaria ritualment impura i no podia ser utilitzada per a la recepció dels convidats. I l'impuresa el que feia era afectar a la casa per contacte. I això, en moments com el del cens, que era el cas, era especialment problemàtic, perquè el més normal és que la casa estiguera plena de familiars que anaven allí a censar-se. Què diuen els escrituristes, els biblistes? Ells diuen que precisament per evitar contaminar l'estança noble, Maria probablement es va situar a la part de baix de la casa, a la sala comuna on hi havia el pessebre i lluny de la Catàlima que estava reservada als hostes. Aquest espai, per tant, ja no tindria la seva funció d'hospitalitat formal. Era un espai reservat i en un àmbit de la vida quotidiana. Pot ser que amb animals a la nit, pot ser. Estava també previst per a situacions menys ritualitzades, però un punt important, no era una humiliació, no era humiliar-se, era simplement una decisió pràctica que preveia ja la normativa cultural jueva. Així, Josep, com dèiem l'altre dia, torna a aparèixer com un home responsable que preveu la llei de Moisès i l'aplica, que protegís a Maria en un espai funcional, íntim i tranquil. No és una persona, no és un home superat pel caos, sinó que resol la situació difícil amb respecte per la llei i el context social. I després, la purificació al temple. Immediatament Lluc relata en 2:22, quan es van complir els dies de la seva purificació, segons la llei de Moisès, el van portar a Jerusalem. Parla del que estem parlant, del que estàvem parlant al principi, de la purificació, de que s'havien complit els dies de la purificació. El que demostra l'evangelista és que el marc legal jueu és absolutament conegut per a ell. Confirma també que Maria i Josep observaven la llei, que la respectaven, i dona coherència al fet que el part es va produir l'espai que era més adequat, d'acord amb la llei levítica, de la casa. Si lluc és precís la purificació posterior, té molt de sentit que també es pressupose la correcta gestió del lloc del part, evidentment, perquè havien tingut cura de tots els detalls. El pessebre és una solució ritualment neutra. Allí on mengen els animals, el fanne, no eren objectes rituals, formaven part dels estris domèstics comuns, no estaven sotmeses a restriccions de puresa i, per tant, posar Jesús allí era higiènic, no contaminava cap espai sagrat i s'adaptava a la configuració que realment tenien les cases. Quina connexió teològica podem fer? El que subraien els biblistes és, podríem dir, una profunda ironia. Jesús naix en un espai considerat ritualment de baixa categoria, molt humà, però és precisament ell qui més tard relativitzarà totes les barreres de la puresa, totes les barreres de la llei. Aleshores, quan interpretem també aquest text, és curiós que ell, eixa llei, la posa sota la gràcia. Per tant, probablement l'evangelista el que està fent així novament és donar-los un missatge. Recordem també que els cristians eren perseguits, per tant, aquests missatges moltes vegades no hi havia una altra manera de donar-los que d'esta manera simbòlica, amb símbols, amb narracions, amb contes. És també una anticipació simbòlica perquè naix de fora de l'espai sagrat convencional. Viurà sempre entre els marginats, els pobres, els impurs, els exclosos i, finalment, com hem dit, abolirà el pes ritual de la llei amb el principi de la misericòrdia i de l'amor. En resum, la qüestió de la puresa ritual dona aquesta explicació sòlida, reforça la lectura domèstica del relat de Lluc, fa encara més creïble l'actuació responsable de Josep i integra en el relat la lògica jueva del segle I. Per tant, com vam dir l'altre dia i també destaquem avui, Jesús probablement va néixer dins d'una casa a l'espai interior on estava la menjadora, el pessebre, respectant la normativa jueva de puresa i en Josep actuant com a cap de família prudent i conscient, no inconscient i caòtic. Aleshores, llegim el Nadal d'una altra manera, com potser l'hem llegit moltes vegades. La imatge, el símbol, és que Déu no entra al món en un santuari purificat, sinó en una casa de veritat, en totes les limitacions socials i rituals que té la vida quotidiana. Potser el Nadal és menys folclòric, menys idealitzat, però així és molt més humà, molt més real.
Las cuatro. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar, para ir a trabajar.
Tot descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal. Yeah!
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es. Jesús es vivo.
Bon dia i bon Nadal de nou. Els últims capítols, si heu anat seguint totes aquestes explicacions al voltant del naixement, del pessebre i tot això, doncs havíem parlat del lloc on veritablement havia nascut el nostre Senyor, havíem parlat que era la Fatne, que no era la Catàlima, que la Catàlima no l'havíem de confondre amb la Pandokeion, no? Normalment, recordem, ens hem fet una imatge d'un lloc que els havien deixat allà una miqueta com a fer-los un favor en una mena de cova, no?, perquè no n'hi havia lloc en tota Belém, no? Però hem de entendre aquestes tres paraules, no?, per a veure, com vam explicar l'altre dia, que el que va passar és que realment Nostre Senyor va néixer en una part de la casa, en una casa que tenia una catàlima, que era la cambra de la casa familiar, on probablement n'hi havia molta gent i per això van anar a la Fatne, és a dir, al pessebre, a la part de la casa que possiblement estava destinada als animals, però que s'havia preparat per a aquest moment. Però hi ha un altre element dels nostres belens, que és l'estrella de Nadal. L'estrella de Nadal és molt curiós perquè la major part dels teòlegs biblistes diuen que més que un fet històric, la major part, sí, la major part, no tots, però la major part dels biblistes moderns, el que diuen és que aquest estel, l'estel de Nadal, és més una llum teològica que un fenomen astronòmic. Encara que hi ha hagut algunes propostes sobre l'estrella de Nadal, prou curioses, com que va ser una conjunció planetària entre Júpiter i Saturn, una supernova, un cometa, però realment, si analitzem, no acaba d'encaixar cap d'aquestes propostes de fet històric real amb el relat de Nadal, de Mateu, de Sant Mateu, que és on apareix l'estel de Nadal. Problemes textuals, per exemple, el comportament de l'estrella de Nadal a l'Evangeli sembla més un personatge narratiu que un cos celeste, perquè es dedica a guiar, es para, s'atura, indica un lloc, és a dir, és com un personatge més que com un estel, no? Per tant, tot això ens porta a pensar que probablement estem parlant d'una metàfora bíblica més que d'un fet històric. D'on ve l'estel? L'estel ve d'una profecia. La profecia està en l'Antic Testament, evidentment, en Nombres 24:17, Números, el llibre de los Números, el llibre dels Nombres, que diu, i serà una estrella de Jacob. Però este text, què vol dir? Perquè hem de fer el que comentàvem el primer dia, crítica textual, no? Aleshores, què és una estrella? Una estrella és el símbol del rei enviat per Déu, precisament. És això el que solia voler dir en els textos antics. I el que fa Mateu és aplicar clarament esta profecia a Jesús. L'estel, per tant, és com la llum de l'Evangeli. I els teòlegs solen interpretar aquest estel com a símbol de la revelació divina que guia els pobles cap a Crist, perquè recordem que a qui va guiar va ser els mags d'Orient, que eren pagans, i fins aleshores el pacte era bàsicament amb el poble d'Israel i els pagans estaven exclosos, però resulta que aquesta llum guia precisament els mags de Mesopotàmia, els mags dels pobles que practicaven el paganisme, i els guia cap a on? Cap a Jesús. És una mena d'universalització del missatge que estaven donant els apòstols i els evangelistes. Té una estructura, per tant, catequètica d'ensenyament, perquè té bàsicament quatre punts, no? El món del paganisme rep la llum. Les nacions responen, és a dir, els mags. Israel institucionalment es queda immòbil, perquè ahí apareix en el relat Herodes, i els sacerdots es queden immòbils, no poden fer res, no tenen poder davant d'aquest poder. I, finalment, el Salvador és reconegut per aquells que no l'esperaven. Hi ha una catequesi profunda, no? Sempre diuen els teòlegs, de pobles, de llum de la revelació que guia tothom, humanitat sencera que busca Déu, etc. Per tant, què volen, o què simbolitzen els reis? Tampoc apareix la paraula rei, com bé sabeu, això és també posterior, sí que apareix la paraula magoi, max. Doncs, bàsicament, la universalització del missatge que està narrant allí als evangelis. Per tant, però possiblement no és tant un fenomen històric com hem dit, com una metàfora, un conte, una manera d'explicar un missatge. Recordem, com sempre diem, que els cristians eren perseguits, i per tant moltes vegades esta era la manera de fer arribar els missatges, però a més també era la manera habitual dels jueus del temps, com Jesús, que conta paràboles, conta contes, no? El relat dels Reis d'Orient no diríem que no explica un viatge geogràfic, merament geogràfic, sinó un viatge espiritual de tota la humanitat cap a Jesús. Recordem també els pelegrinatges dels temps medievals, com el que es feia a Sant Jaume, a Santiago de Compostela. Doncs és una miqueta això, és un viatge que més que físic és espiritual, i els que hauran fet este camí ho sabran, que el més important d'aquest camí no és caminar físicament, sinó que són altres coses, no? I el que transforma aquest camí no és el nostre físic, que perdem quilos, sinó que ens transforma per dins. Probablement en el missatge el que s'estava dient és això. Hi ha una altra pregunta que molts ens fem, que és si l'Estel s'equivoca, perquè l'Evangeli de Mateu 2:1-9 en resum, què diu? Diu que els magoi, els reis d'Orient, veuen l'Estel en l'Orient, interpreten què significa el naixement dels reis jueus, i arriben a on? A Jerusalem, no a Belén. I aleshores, quan arriben a Jerusalem i no a Belén, pregunten a Herodes, on està el rei dels jueus que acaba de néixer? I només després d'escoltar els escribes, veuen que el lloc és Belén, i tornen a veure l'estel que els precedia, i ahir sí que se separa sobre el lloc on estava l'infant, on estava l'infant Jesús. Aleshores, la pregunta que ens fem de per què para a Jerusalem, i una miqueta posen avís a Herodes de que anava a néixer un rei que llevaria el tro i tot este relat que ja sabem dels innocents, el punt clar, per què no va directament a Belém? Doncs bé, la lògica del relat per a mi és molt significativa. Si l'estrella de Belém fora un GPS celestial perfecte, el que hauria fet és que els hauria conduït directament a la casa de Jesús, però no era un GPS com el coneixem avui, perquè moltes vegades també pensem en aquests textos interpretant-los, com bé diem, a la llum de com nosaltres entenem el nom, el món, en el segle XXI a Vila-real. Però és que el món nostre i el món dels jueus del segle I era molt diferent. És que no hi havia GPS en aquell temps. Aleshores, nosaltres veiem moltes vegades a l'estrella de Belén com un GPS, i no era això. Era un símbol. L'estrella de Belén, l'estrella que va a Belén, no indica un punt concret al principi. El que indica és una inquietud, ha nascut el rei. I la localització exacta només arriba, segons el relat evangeli, quan es combina amb l'escriptura. Ahí tenim a Miquel 5:1, que parla de Belén. Per què alguns diuen que l'Estel s'equivoca? Doncs perquè no els guia directament a Belén en el primer moment, però no és que s'equivoque, sinó que no guia a soles. La metàfora que n'hi ha ahí és la llum natural, la raó, la intuïció, la espiritualitat, és el que porta fins a Jerusalem. I Jerusalem què és? Jerusalem és la religió institucional. Però després ve la llum de la paraula revelada en el nou pacte. I això sí que conduís cap a Crist, és a dir, cap a Belém, que és en semíticament com a significat la casa de Déu. Anem de la religió institucional al veritable Crist. La lectura simbòlica dels biblistes, per tant, interpreten que l'estel simbolitza la investigació, la recerca, la intel·ligència, l'espiritualitat universal, la filosofia, i els escribes ahir el que simbolitzen és la tradició bíblica jueva, el coneixement de la raó, el coneixement de la llei que li supera. I només troben a Nostre Senyor quan les dos llums, quan les dos llums coincidixen en una sola, en Jesús. Aleshores, el relat d'alguna manera juga, des del punt de vista de la crítica textual, amb una ironia teològica. Els homes pagans, ben guiats per la llum, arriben a la capital de la religió, no troben res, els savis jueus sí que coneixen la profecia, però no van a Belén, i Mateu el que fa així és construir una crítica molt delicada, que és, en definitiva, que ni la raó sola ni la llei sola són suficients i que cal combinar la cerca, la búsqueda interior de l'escriptura i del camí. L'estel, per tant, reprèn el camí i el vers final és molt eloqüent. Diu, en sentir això se'n van anar i l'estel que havien vist a Orient els precedia fins que es va detindre sobre el lloc. I Mateu ahir fa aparèixer de nou l'estel després de la intervenció de l'escriptura, que ara sí ja els pot guiar bé. Per tant, l'estel s'equivoca segons el relat? No, però sí que seria incomplet si actua sol, si actua sense la gràcia. Per què van primer a Jerusalem? Doncs perquè l'estel només indica que ha nascut el Messies, no on exactament, i fa la diferència entre la religió institucional i la gràcia de l'encarnació. Quan arriben a Belén? Doncs quan afegeix l'escriptura, segons Miquel, i que simbolitza això, la necessitat d'unir la revelació natural, la llum, i la revelació bíblica, la paraula. Per tant, l'estel no és que s'equivoque, sinó que s'atura a mig camí, mostra que la llum natural conduís fins a buscar el veritable missatge, però el veritable missatge només ens porta a Nostre Senyor. I esta és la narració que he pogut estriar de l'exègesis de les lectures i dels textos que recordem que estan en original grec. Ens veiem en un altre capítol. Moltes gràcies per escoltar-me i bon Nadal.
Bé, cal dir que amb aquesta mirada al passat de la mà del professor Santi Cortells hem descobert que les costums dels temps de Jesús no sols en parlen d'història, sinó també d'aixos valors que són universals, com és l'hospitalitat, comunitat i espiritualitat. Una lliçó que continua vigent i que ens convida a reflexionar sobre este, el nostre present. Hello.
свой им понесеш. Правда буде жити, гріха окови розіб'є, но на голові умре.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
Pasqua. La cultura religiosa impregna profundament el nostre llenguatge. La paraula Pasqua, per exemple, prové del llatí pasca. Els romans, per la seva banda, l'havien pres del grec, i els grecs, de la veu hebrea, pesach, que significava pas, trànsit. L'origen d'esta celebració es remunta a l'any 1513 abans de Crist, quan el poble jueu inicia el seu èxode des d'Egipte cap a la Terra Promesa. Segons esta mateixa tradició, les aigües del Mar Roig s'obriren per a permetre el pas als jueus, i eixe era exactament el significat que tenia la paraula Pasqua, el pas. El cristianisme reconvertí esta tradició per a commemorar la resurrecció de Crist, segurament per contaminació de la forma llatina Pascum, que significava paratge de pastures, al·ludint a l'acabament del dejuni ritual de la Setmana Santa. Però la paraula Pasqua ha anat ampliant el seu significat per a passar a designar altres celebracions cristianes, com ara la festa de la Pentecosta, en què se celebra, 50 dies després del diumenge de Pasqua, la vinguda de l'Esperit Sant als apòstols, i també per a referir-se a les festes que van des de Nadal fins a Reis.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real. ¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Vila-real encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55, Vila-real. Te esperamos.
Llega el primer aniversario del Megatardeo Remember y Éxitos. Un año después, seguimos igual que el primer día, con la pasión encendida, la música de nuestras vidas y un público que es maravilloso. El sábado 13 de diciembre, desde las 16:30 horas, volvemos a la Sala MOM con el Megatardeo Remember y Éxitos primer aniversario. Pista Remember, Jorge Killer, Hosby, Tonet Marzá, Vicente Añó, pista pop rock 80s y 90s con Benny García. Porque este aniversario no es solo una fiesta, es un gracias. Un gracias por cada tardeo, cada baile, cada historia, cada locura compartida. Sois vosotros quienes hacéis que Rememberos.es sea una familia.
Invitaciones gratuitas hasta las 6 de la tarde y entradas anticipadas en rememberos.es.
Salamón, Avenida Grecia 23, Vila Real, Castellón. Prepárate, el primer aniversario lo celebramos como merecemos, a lo grande.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Tens un xiquet o xiqueta amb necessitats educatives especials? Coneix el projecte Xicaes de Fundació Caixa Rural Vila-real. T'ofereix teràpies individualitzades, atenció familiar, acompanyament a les famílies en la introducció del comunicador, respirs familiars, dansa i acompanyament aquàtic. Més informació en fundaciocaixarural.org. 43 famílies ja confien en nosaltres.
En Saco Estudio de Arte creemos que cada obra cuenta una historia, la tuya. Descubre un espacio donde la cerámica y la pintura se entrelazan con la creatividad, la originalidad y la elegancia. Encarga piezas únicas hechas a mano para vestir con personalidad tus espacios o para regalar un detalle de artesanía único y exclusivo a esa persona tan especial. Además, en Saco Estudio de Arte contamos con uno de los talleres de enmarcación más completos, con las últimas tendencias en diseño y marquetería contemporánea. Visítanos en carretera de Honda 95 en Villarreal. Síguenos en redes sociales o llámanos al 601-628-807. Saco Estudio de Arte, donde el arte te encuentra.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vila-real.
Este hivern, els teus plans s'enlairen des de l'aeroport de Castelló. Tria la teua destinació i connecta de manera ràpida, còmoda i senzilla. L'hivern vola. Tu també. Aeroport de Castelló. Generalitat Valenciana. Ací, ara.
A merry little Christmas now. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together if the fates allow. So hang a shining star above the highest bough. A merry little Christmas now.
Tirorí, tirorí, Señor Rey, explica así.
Miren, i este matí a les 10 del matí, presentació de la programació nadalenca de la Joventut Antoniana. Els que han participat en la roda de premsa són els que tinc ara mateixa així en la ràdio, que és Marta Usó, ella és la presidenta. Bon dia, Marta.
Bon dia.
Albert Arrufat, vicepresident, bon dia.
Hola, bon dia.
I regidor, en este cas, de Joventut, Javier López.
Molt bon dia, Susana, Txelo i a tots aquells que ens escolten.
És que, clar, tinc que preguntar-te, Javier, perquè en funció de en el que ve és d'una regidoria o d'una altra, en este cas, de Joventut. M'ha dit que tenien 25 pàgines, no?, de tota la aprovació que van a fer.
Bueno, era un poc una exageració, perquè en la roda de premsa lo cert és que se tracta de ser molt contundent, explicar bé tot allò que incluís esta programació, també tot allò que incluís a aquesta campanya de solidaritat que Joventut Antoniana impulsa any rere any i que sempre va introduint elements per a poder financiar també en part aquesta tasca social que crec que és la més important que fa durant tot l'any, cada dimarts ajudant a les famílies. I per això exagerava un poc el fet de tantes pàgines en la roda de premsa, perquè crec que és important donar a conèixer tot allò que se fa, totes les persones, entitats que participen, totes les iniciatives, per això exagerem un poquet el fet de totes aquestes 25 pàgines. Però és cert que és una programació molt completa que la pròpia presidenta en la roda de premsa ens ha detallat i que ara estic segur que també ens repetirà per a tots aquells que estan escoltant en esta casa, Ràdio Vila-real. I això, molt contents de poder presentar aquesta programació, donar un poc ese pistoletazo de salida al nostre Nadal, a la nostra programació de Nadals i Reis, una estació que s'espera, que els vilarealencs esperen en molta, no vaig a dir ansietat perquè no és una paraula que m'agrade, però sí en molt de fervor, en moltes ganes de viure i disfrutar la màgia del Nadal, de tornar a ser tots xiquets i xiquetes, els més majors i els més menuts.
El regidor, algo de lo que ha escoltat d'aquesta programació li ha llamat l'atenció, siga nou, siga d'altres anys, és a dir, perquè clar, quan estava escoltant, o vostè antes d'entrar ja sabia tot el que anaven a parlar.
Bé, és cert que al final jo també vaig tindre una trajectòria dins de l'entitat i li tinc molta estima, aleshores conec en prou profunditat allò que se treballa i allò que ens anaven a presentar també per pues, aquest treball previ que n'hi ha a l'organització de tot el relatiu al Nadal i Reis, però sempre tracten de guardar algun, pues així, en alguna novetat, alguna cosa nova a introduir. Lo cert que a mi pues, sempre m'agrada destacar aquest component de solidaritat, que crec que és el principal i el que s'ha defensat aquest matí en la roda de premsa, però també m'agrada molt el fet d'aquesta visió inclusiva, participativa, de fer unes activitats de Nadal i Reis que puguen abarcar pues, el conjunt de la ciutadania de Vila-real. Lo cert és que quan començàvem esta entrevista parlaves bé perquè és regidor de Joventut, però lo cert és que n'hi ha moltes iniciatives dins d'aquestes activitats que podríem dir aquesta paraula que està tan de moda i que crec que és tan important, que és el ser transversal, el fet de la inclusió, pues després ens contaran, però la participació en entitats que se dediquen justament a això, a la inclusió i a la normalització de totes les persones que al cap i a la fi és el que són. Pues bueno, aquesta col·laboració que se realitzarà en Apesovil, la relació que ja des de fa un temps se ve treballant en l'associació Vilatea en diverses de les activitats que organitza Joventut Antoniana, pues aleshores destacar jo crec que aquests dos valors que són jo crec els més importants, la solidaritat i la inclusió, i com no el mantindre viva la màgia del Nadal, la màgia dels Reis a la nostra ciutat i transportar-nos a tots, com dia abans, a la infància.
Regidor, si li dic el que m'acaba de dir, a veure, no vull fer política, m'acaba de dir això. Jo estic posant Joventut Antoniana de Vila-real perquè vull veure, jo tinc ja la programació, però vull veure si teniu actualitzat les xarxes. I m'eies, Joventut Socialista de Vila-real. És cert. És a dir, això ho va fer d'aposta, no, vostè?
No, no sé. Lo
és que m'ha passat.
Jo crec que això és l'algoritme, se diu, Albert.
Ah,
que t'escolta i
ja està escoltant-lo.
I mos coneix. O sea, vale, 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 cada un.
Pot ser que sigues utilitzant Twitter o...
No, no, estava en Instagram, Instagram perquè sí. Volia veure... Jo tinc així exactes.
Ah, perquè és juventud.antoniana.
Sí, perquè poc de temps que se va canviar o se va actualitzar el perfil per a algun...
Aprofitem l'oportunitat perquè...
Clar, sí que has fet molt bé, eh?
L'any passat vam tindre un incident en l'Instagram, que, en fi, i es va tocar crear un altre compte, per tant, animar a tota la gent que ens escolte, juventud.antoniana.
Doncs pues mira, jo ho estic posant, juventud.antoniana, i ara ja entre directament, val? Perquè tinc així, és la programació de Nadal de Joventut Antoniana en Vila-real 2025-2026.
Correcte.
Clar, jo tinc tradicionals, exactes, solidaris e inclusius. Me'n deixa algun?
Bueno, culturals podríem dir-ne
sí,
també, no?
Sí, enguany cultural.
Certament.
Sí, més enguany. Sí, sí, enguany...
Quin acte és tradicional? Com tots... clar, quin llevaríem que no seria, que no monaríem a lo cultural, a lo que s'ha fet, a lo que entenem que d'alguna manera explica, no? La tradició.
A veure, tradició són, podem dir que són tots, perquè la cabalgada pues, l'any que ve no, a l'altre, complirà ja 100 anys. Després tenim el missatger, que no sabria dir-te ara mateixa, però estarem prop del centenar també. I el pregó de Reis jo crec que li queden un parell d'anys també per arribar als 50 anys. Entonces, des d'aquesta perspectiva és una tradició, però d'igual forma pues, el pregó de Reis que tindrà lloc el pròxim dia 13 també és cultura, perquè sempre hem intentat, antigament se feien obretes de teatre, han vingut artistes, enguany per exemple pues, el pregoner serà Raül Pujol, després vindrà el Quarteto de Cuerda València, que interpretarà diferents peces de bandes sonores d'algunes pel·lícules, i al final hi haurà una peça sorpresa, que qualsevol que siga de Vila-real i de Gran de Reis ja podrà adivinar quina és. Entonces, pues, invitar, no?, que vinguin demà dimarts a l'ESEAD, a la seu de l'associació, a adquirir la seva entrada, tant el dimarts que ve, este dimarts com el dimarts que ve, a l'ESEAD de la vespera, en un donatiu de 5 euros, pues, tindran la seva entrada.
Recordem com aniran aquests actes i el per què, ja ho hem dit, no?, el per què el dia 13 s'avança el primer acte. Però recordem-lo, eh?
Pues com bé hem dit, el primer acte que tindrà lloc serà el Prego de Reis, que com ja s'ha dit però ho repetís, que serà el 13 de desembre a les 6 de la vesprada al claustre del convent dels Pares Franciscans, que és obrir les portes de la nostra casa, i s'obriran les portes a les 5 de la vesprada per a fer un xicotet àgape d'acollida i també per a conèixer un poc el claustre per a totes aquelles persones que no hagin tingut l'oportunitat de veure'l. Es podrà veure en la planta baixa i també des de dalt, que crec que és un lloc molt bonic perquè se veu la cúpula de la parròquia i és molt bonic. Així que us invito a tots a vindre. Després, cronològicament, tindrem el missatge reial, que serà el dia 26 de desembre a les 10:30 hacia la plaça de l'Ajuntament, la plaça Major, que enguany comptem a la novetat de que seran 4 missatgers en lloc de 3. Per què? Per a reduir les cues, ja que els últims anys eren les 2:30.
No, jo sí que portaven més missatges. Jo dic, clar, tenim que anar incrementant els missatgers perquè jo crec que cada volta tenim més missatges per a la població, eh?
També. O sea, crec que al final el que diuen els missatgers, els xiquets ho agafen amb moltes ganes i realment creuen ells, perquè a vegades si te ho diuen els pares, com que no te ho acabes de creure, no? I si te ho diu un missatge reial, doncs dius, ostres, he de fer cas. I, òbviament, també és per el missatge, però sobretot per a reduir les cues, ja que a vegades eren les 2:30 i encara no havien tirat tots els xiquets i xiquetes totes les cartes. Aleshores, per a que siga tot més fluid, afegirem un quart.
Al final és que és un acte molt important dins de la programació, dins de la nostra ciutat, i a més és que és el segon dia de Nadal, que és festiu local. És festiu local en gran part gràcies també a aquestes activitats que se fan el dia del missatger, i vosaltres des del lloc en el que estem podríem disfrutar d'una visió fantàstica, igual que se fa des de qualsevol planta de l'Ajuntament, veure aquestes cues que dius, volem reduir les cues perquè les esperes no siguin, però la realitat és que veure aquestes cues dels xiquets en aquesta cara d'il·lusió, en la seva carta, en el seu segell Antonià, en aquesta col·laboració que és solidària també, crec que això no té preu. I el fet de que siga festiu a Vila-real pues li dona aquest plus, aquest afegit d'il·lusió, de màgia, de donar-li una importància real al fet d'entregar la carta, de col·laborar, d'adquirir la nostra palla i les nostres garrofes, del merchandising que prepara la joventut antoniana, tot en aquesta finalitat solidària. Crec que és un dels actes, jo crec, més emblemàtics, més importants, i el fet d'ampliar un missatger pues ens demostra que realment és un acte que funciona, que va a més i que cada vegada hi ha més xiquets, n'hi ha que augmentar també el número de missatgers i millorar, diguem, pues tot aquest servei que se tracta de donar en el carinyo, en l'esforç que posen tots els voluntaris de l'associació.
El segon dia de Nadal per a la gent que som de Vila-real és especial. Recordeu algo que vos ha passat un segon dia de Nadal o el que programeu sempre per al segon dia de Nadal? Perquè a nosaltres el Nadal no és el dia de Nadal, és va acompanyat sempre.
Seria difícil de dir. Jo és que porto ja tants anys en joventut antoniana que el segon dia de Nadal era missatger i hasta l'any passat pues, el pregó també, no? Enguany ja no, però sempre era... Però bueno, m'agrada haver-ho viscut sempre a Aixina perquè era des de la il·lusió, des de que tal se sale 6 del matí, que te'n vas pel camionet, que muntes, que vas a la plaça, aplegues a casa i està la família menjant i després pues, al pregó, en fi. És una forma de viure també una altra perspectiva, però que també si n'hi ha gent jove que vol ajudar i que vol estar també en joventut antoniana, pues, que anime, que passe, que es conega, i sobretot en aquests dies tan especials, pues crec que també, a part de la tasca social que fem tot l'any, pues també és una altra perspectiva que pot ser atractiva, no? per a gent jove.
Totalment.
Què t'ha passat un segon dia de Nadal? Perquè per nosaltres no és el 26, és el segon dia de Nadal.
Sí, jo pues, un poc en el fil de lo que ha dit Albert, jo tota la vida ho he passat en la meva família, i quan vaig entrar en joventut antoniana pues, també preparant el pregó per al matí, missatger, i preparant pregó per a la vespre. Aplegava a casa, tenia mitja horeta per a dinar. Jo a la meva família sempre ho conte, que els deia, per favor, no me molesteu. Perquè sí que és veritat que pues, tens molts nervis de que isca tot bé, aleshores és com vull estar en la meva família, perquè al final Nadal és estar en la família i en els amics i les persones més volgudes, però era com, no m'agobieu. I enguany, ahir els odia que també vaig estar amb la meva família i es vaig dir, enguany podré disfrutar-vos, podré estar amb vosaltres, perquè sí, joventut antoniana és com una segona família, però també t'havies d'estar en la teua família de sang. Aleshores, crec que el dia 26 enguany serà molt especial, perquè per el matí tindrem el missatger, que és un dels actes que a mi més m'agrada, perquè els xiquets i les xiquetes tiren la carta als missatgers, parlen amb ells i estan molt contents, superil·lusionats, veus les cares, els ulls, i anime també no sols als xiquets i a les xiquetes, sinó a les persones més majors a que tiren la carta, o si els fa un poc de vergonya tirar la carta, que s'arrimen als nostres punts de venda a adquirir els articles solidaris que tenim, que com bé ha comentat Javier, pues el passaport reial, la palla i les garrofes, les xapes dels Tres Reis, la bossa de tela, i després la dessuadora no la tindrem en els punts de venda, però sí que anime a tots que abans del dia 9 de desembre l'adquirisquem per la web, i hi ha dos dissenys diferents en tres colors, i si l'agafen abans del dia 9 de desembre la podran portar el dia del missatge reial.
Que forma part de la tribu, no?
Sí.
Recordar també pues, que la gent que ja tinga el passaport que comentaves, Marta, que se'n recorden de portar-lo en guany també, perquè clar, cada any pues, hi ha unes pegatines diferents i que aprofiten, no?
El cunyo,
molt bé. En fi, tindrem més a la venda per a qui no els tinga, però el que ja ho tinga en casa pues que se'n recordi aquest dia de portar-lo.
Regidor, què ha viscut el segon dia de Nadal? Algo que se recorde?
El segon dia de Nadal jo crec que és un dia molt màgic. Jo pues, recorde els nervis de ser menut i tindre la carta en la mà, estar en la cua i la carta, quan arribàvem a posar-li el segell, estava tot arrugada perquè de la emoció, dels nervis, d'apretar-la de tal, crec que aquest moment...
Aquests bots que pegàvem a la illa...
Sí, aquest moment de que s'arrimaren els speakers i cantar el tirorito junts i pegar crits en la plaça, perquè al final és la il·lusió que te puja per tot el cos i que no eres xicotet, no tampoc controles, i ese és un d'ells, però és que hi ha molts. L'anar acompanyant al cotxe que porta el missatge reial, veient les cares de la gent, dels xiquets, arribar a la plaça, tots cantant el tirorí, pues també te pugen tens unes mariposes a la panxa que dius, ui, esta sensació és molt bonica. I després, algo que me xoca molt i que també m'agrada el segon dia de Nadal, és que per ser voluntari de Joventut Antoniana també en un passat, el viure la evolució de gent que veus any rere any i veure la il·lusió dels més menuts. Després, quan hi ha joves adolescents, la il·lusió per acompanyar els germanets més menuts, els cosinets i tal, i la gent gran. Vull dir, veus totes les edats, i crec que també és una visió que reflecteix l'esperit dels Reis i del Nadal a Vila-real, que és una cosa transgeneracional, que és per a totes les edats, i això crec que és algo que el segon dia de Nadal ho vivim molt així a la ciutat.
En aquest moment tenim censats també unes 1.200 persones que venen pues, de Sud-amèrica, no? Estan sumades en aquestes cues? Veiem gent que se suma a la nostra... al que per a nosaltres és algo i seria, tinc que dir, que el més important?
Jo crec que sí, totalment. O sea, i a més també
sense dubte.
Sí, no, perquè també ho vivim des de l'entitat, pues, en les persones que venen, que són nouvingudes o que tenen altres nacionalitats, veiem la forma en què viuen el Nadal, en fi, quan també els Reis el dia 6 pel matí van a fer les visites, i no n'hi ha... I dona igual que siguin d'altres nacionalitats i que no ho visquen com, o que no siguin d'ací del poble.
Sí.
També, inclús, sí. Estem parlant, jo parlava d'alguna manera de la Iglesia cristiana, no? També d'altres religions que ho viuen.
La màgia i la il·lusió del Nadal jo crec que aplega completament, independentment de les creences. La il·lusió dels xiquets al veure el rei a plegar en la seva caravana, en els regals, jo crec que és totalment transversal, no? Preguntava Javi, no costa de descriure, no?, la forma en què ho viuen.
Bueno, d'alguna manera també som una ciutat en ese sentit que integrem sense... I no anem a fer-lo perquè vulguem, no? És perquè vulguem, és perquè integrem. No ens donem compte, però som acollidora i integradora.
I al final és fer casa, és algo que és tan propi nostre, algo que volem tant, una tradició tan arrelada que vols que quan més gent la conega i més gent la compartisca, pues creiem que és molt més positiva per a la ciutat i per a la tradició en si. I el que comentaves, hi ha gent, al final estem parlant d'una tradició també que és eixa arrel cristiana, però n'hi ha moltíssima gent que al final la màgia crec que no entén de religions, i és el que vivim, unes jornades de màgia, d'il·lusió, i qui no vol tindre això en el seu dia a dia i en les seues celebracions. Jo crec que qualsevol família, i més en aquestes dates que són d'això, de compartir, que ho veiem en tots els llocs, en els mitjos, al carrer, en anuncis, crec que tots volem viure eixa màgia, ser partíceps, i deixem de banda, que hauríem de fer-ho més a sovint, crec que deixem de banda totes les diferències, perquè al final, el que deia fa un rato, són persones, i crec que tenim moltes més coses que ens uneixen, molts més punts en els que confluïm, més que els que ens separen. I crec que la màgia dels Reis, la màgia del Nadal que vivim a Vila-real, és un punt d'unió per a tots els vila-realencs i per a tots els vila-realencs nouvinguts.
Videocrida. Claro, en la videocrida sí que... Sí, jo ahí sí que vos preguntaria, vos heu trobat alguna volta una videocrida d'algun xiquet o xiqueta que siga la seva primera volta i que ja siga fadrina o fadrí?
Sí, jo crec que tenim les persones que fan les videocridades, n'hi ha moltes persones que són menudetes, però n'hi ha altres que són majors, i crec que ahí és on també està la màgia que explicava Javi, no? Dona igual quina edat tingues, que igualment tu pues, creus en els Reis i tens com aquesta esperança i aquesta il·lusió per parlar amb ells uns dies abans de que arriben, que recordem que és el dia 2, 3 i 4 de gener, i a través de la nostra web podem com reservar aquestes videotelefonades per a que aquests dies puguen parlar amb ses majestats.
I el que no vulga o no sàpia o no puga fer-lo via online, què?
Pues els dies 2, 3 i 4 de gener pues podran vindre al convent dels Pares Franciscans com tota la vida. O sea, en això no hem canviat. Hem anat introduint a través de la web noves formes de reserva, però que la gent sàpiga que els dies 2, 3 i 4 de 11 a 1 i de 5 a 8 de la vesprà podran vindre allà al convent dels Pares Franciscans i fer les seues reserves perquè reis vagin tant el dia 5 per la nit o com el dia 6 per matí.
Sí, i així el que veiem és una vegada més com pot confluir tota la tradició ben arrelada en la innovació, en les noves tecnologies, en la introducció d'elements de la tecnologia que ens ajuden a arribar a més cases, que ajuden a ses majestats a arribar a moltíssimes cases, perquè moltes d'aquestes videotelefonades que, recordem, es van introduir a la pandèmia, quan el fet de que ses majestat entrara en casa era un poc més complicat per totes les restriccions que teníem, però una vegada més pues, ses majestats demostren que saben estar al dia, saben actualitzar-se, saben com afrontar aquests reptes que en aquell moment teníem, i una iniciativa que arriba, que es consolida, i que moltes d'aquestes telefonades com dia són de gent que no és de Vila-real, però confia en Joventut Antoniana, en la relació que té en els Reis Mags, per tal de fer realitat aquesta il·lusió en cada casa. I lo cert és que jo crec que ses majestats estan ja molt, però que molt acostumats a fer aquestes videotelefonades. És un format també que ens agrada molt a la ciutat i que dona moltes facilitats també per a famílies que tenen dificultats en això, en poder en rebre a ses majestats en casa perquè tal volta viuen lluny o simplement que és un format més còmode per a gent, per exemple, que en Nadal aprofita per a viatjar fora o estar en la família, i és un element, com diem, d'innovació i que ha vingut i que s'ha consolidat. I la realitat és això, que a través d'iniciatives com esta, com les videotelefonades, com el tindre una web actualitzada en una gran quantitat de possibilitats per a col·laborar, per a ser solidari, i no parlem ser solidari només ara en Nadal, perquè, com diem en la roda de premsa, la solidaritat no depèn de les estacions ni dels calendaris. Aquesta solidaritat ha d'estar present durant tot l'any, i aquesta feina que fa Joventut Antoniana ara en Nadal és puntual, però la solidària la fa durant tot l'any. Els representants que tenim així mos ho poden dir en nom de tots els voluntaris que hi ha, que la tasca és molt important, i crec que estaria bé que remarcarem totes aquestes iniciatives solidàries que se poden fer a través del web de Joventut Antoniana, que ara vos poden dir el domini d'aquest web.
Sí, i aprofitant un poc la línia de lo que comentes, no? També remarcar el fet de que al final nosaltres estem en el convent dels Pares Franciscans, i són ells els que en tota la història de Joventut Antoniana han donat el seu espai tant per a la tasca social que fem durant l'any com per a l'organització de la cabalgada de Reis. I al final ese carisma franciscà és el que ens guia, no? Parlem de la perspectiva cristiana, no? de Joventut Antoniana, però també del carisma franciscà. I això se reflexa en tots els voluntaris de Joventut Antoniana, que a plegar del Nadal pues, no només mantenim l'atenció a les persones més necessitades, sinó també oferim el nostre temps per a fer arribar la il·lusió a tots els xiquets, al final a tot el poble de Vila-real, organitzant totes aquestes activitats. I com deia Javier, no? A través de la web de 3w.soysolidario.es, pues, totes les persones que vulguin col·laborar. És cert, no? Ara el Nadal és un moment aixina molt que se presta molt, però que també durant tot l'any, de fet, crec que en juny van vindre, van presentar la memòria social, a través de la qual pues, la gent pot conèixer, no?, el que fem, si fa un donatiu, pues, en què s'invertís, no?, i conèixer un poc més de l'entitat a través de xarxes socials. En la web està pensada també, en la web de Joventut Antoniana, poden encontrar pues, la memòria social, quins projectes tenim, que no sol és l'entrega de menjar. Parlàvem fa un parell de setmanes, no? El projecte d'escola de família, on se promociona a la persona, perquè al final no és donar, parlàvem, no?, de la metàfora, no?, del peix i de la canya, no? Pues un poc en aquesta línia, donar recursos, orientar per a que puguin eixir de la situació d'exclusió en la que s'encontren.
I arriba la nit
més esperada, no?
Sí.
I què passa? Que, com ho heu organitzat?
Bueno, primer la cavalcada, no? Abans de la nit va Isabel Esprada, que és la cavalcada dels Reis, que tindrà lloc el dia 5 de gener a les 6 i mitja, amb el recorregut tradicional. I enguany hi haurà algunes novetats. En arribarà a la plaça de l'Ajuntament, els Reis, com tots els anys, pujaran al balcó de l'Ajuntament i contaran el discurs que faran, i enguany també contem amb Apesovil per a que aquest discurs també siga interpretat en llengua de signes i puga arribar a totes les famílies i a totes les persones. A més, també, des de fa uns anys tenim contacte amb Vilatea i enguany canvia la zona de reducció d'estímuls i en lloc de ser als Mundina, enguany serà des de l'inici de la cavalcada fins a la Torre Motxa, que n'hi haurà un ambient sonor suau, una zona en baixa estimulació sensorial per a que tots els xiquets i xiquetes amb neurodiversitat i amb hipersensibilitat auditiva també puguen gaudir d'esta cavalcada i d'estos moments tan importants per al Nadal. I ja, ara sí, aplega la nit més màgica del Nadal, que és quan tots els xiquets i xiquetes que ho han sol·licitat i totes les famílies, el repartiment de regals a totes les cases de Vila-real. I ho poden reservar també, com hem comentat abans, els dies 2, 3 i 4 de gener, de 11 a 1 i de 5 a 8 a la Seu de Joventut Antoniana. I també ho poden fer per la nostra web, que pronte s'obriran ja les reserves per a fer-lo per allí. Ui, de fet, ja s'obriran per www.juventutantoniana.org. I jo ho recomano molt perquè al final, jo quan he anat de pages i també han vingut a ma casa dels Reis Mags, tu veus tota la il·lusió dels xiquets, i a mi personalment quan venia el rei estava molt contenta, podies veure'l, podries parlar amb ell, podies cantar-li el tirorí en persona, i és com, uau. I a mi pues, ho recomano a totes les famílies i, com he comentat abans, no sols als xiquets sinó també a les persones majors. Jo recordo veure sobretot als iaios i a les iaies en els ulls de veure els nets i a les netes, els fills, en una il·lusió, i al final aquesta il·lusió també es contagia a totes les persones.
Inscripció abierta des del 1 de diciembre, és a dir, ja. Val?
Ui, ja.
Des de ja mateixa.
I després estarà, pues, evidentment, claro, és que aquesta nit, resumir-la així, ens queda un poc tal, no? Però, com ho veurem, al dia següent, els reis es desplacen.
Exacte.
A veure, però, els que ho han deixat per la nit, no ho sé, o dona-los una idea als papàs o als iaios que tinguin els xiquets o xiquetes en casa, de com, instruccions per a que el rei puga entrar dins de casa, puga deixar el joguet, puga deixar el que han demanat, algo, perquè clar, clau de tots els puestos no deuen tindre, no digueu que així, perquè no ho sé, com ho fan?
A veure, fent un resum, tenim les tres opcions, que són, parlem de la videotelefonada,
vale,
de la visita nocturna del, vale, dia 5 i de la visita diurna del dia 6.
Però diurna ho veus?
Diurna ho veus, i la visita nocturna del dia 5 també. El que és són modalitats diferents, sí que és cert que el dia 5 és una visita més íntima, sí que Reis pues, encara tenen un poquet més de temps per entrar dins de casa, entrar al saló, estar en els xiquets, que els xiquets canten el tirorí, que es conten com s'han portat.
Però és que el que a mi me pregunten, no sé això, el que me pregunten és, quan veuen els regalets, com han entrat dins de casa si els pares, ells s'asseguren que està a la porta tancada? És a dir, allò de voremos, sí. Però a mi el que me pregunten és, no poden tindre la clau de tots els puestos, no poden conèixer a tot el món, no, com us has... Perquè, claro, la carta, vale, envia, però tu imagina't que per lo que siga jo hagi pensat en algo que també m'ho hagi importat.
Pues no sé. Sí. Això és màgia total.
Ah.
Però sé que en Joventut Antoniana ho tenen clar, i si hi ha algun papa que no ho acaba de manejar, poden anar els dies 2, 3 i 4 o contactar-nos per Instagram o per Facebook, i allí pues, en seguida... jo és que sempre he pensat que ha sigut la màgia, no?, d'aquests dies, però segur que si contacten per xarxes socials o allí presencialment aquests dies, tota la logística reial crec que la podrem comentar i vamos, deixar-ho ben clar. Crec jo.
És que ara sigui la música de fons. Perquè, clar, sempre he pensat... perquè, clar, m'han dit... No, 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 però els reixos no existissin. I jo he pensat... Ojo, que si jo me'n vaig a aquesta banda... corre el perill de que si no crec en la màgia...
Igual no et dones regals.
Però, tant, jo sempre m'ha curat en salut, no sé. Igual és que sóc un poc egoista, eh?
Jo crec que els que estan així presents a la taula te poden assegurar que els reis són una màgia, són màgia, és una realitat molt palpable, de fet, vull dir, i se pot veure en el cansament de tots els voluntaris i col·laboradors de Joventut Antoniana que medien per tal de que aquest repartiment de regals siga ràpid, siga efectiu per a que les majestats puguen continuar visitant tots els municipis dels nostres voltants, perquè al final crec que la tasca que fa Joventut Antoniana, que fan aquests voluntaris, és lo fonamental, perquè al final és una nit que per a nosaltres pot ser molt curta per lo impacients que estem de despertar-nos, de veure que regals ens han deixat els reis, però per a ells estic segur que és una nit molt llarga en la que tenen molta feina i en la que sense col·laboradors necessaris com són els voluntaris de Joventut Antoniana, des dels patges que ixen a la cavalcada i que els acompanyen per les nits, des dels xòfers que els porten d'un lloc a un altre ràpid per tal de que puguen visitar després, per tots aquells que encomanen també ixa visita, que al final en ixa iniciativa el que fan és ajudar a la tasca tan important que fa la Joventut Antoniana. Pues crec que ahí està un poc l'essència, que els reis són una realitat molt i molt palpable, i és una realitat que veus en els ulls dels xiquets que s'emocionen, en la mirada del iaio que veu als seus nets contents perquè els han portat allò que havien demanat, i sobretot jo crec també les cares de cansament dels voluntaris que curren de lo lindo ara en tots els Nadals, però sobretot aquests dies, per tal de que estiga tot a punt, de que les carrosses dels Reis Mags estiguen perfectes per tal de fer una desfilada correcta, ràpida, i continuar a aquesta nit tan especial que comentàvem. Crec que és fonamental, i com deia Albert, qualsevol cosa, pues, les xarxes de Joventut Antoniana, que al principi de l'entrevista comentàvem, que ahí poden contactar, que també se posa molta informació, que s'estan nutrint de vídeos, de publicacions en les que expliquen també tot allò que n'hi ha, diguem, darrere de càmeres, pues ara mostrar també tota aquesta feina que n'hi ha, no és arriba el dia 5, les carrosses estan en perfectes condicions per eixir a una cabalgata, arriba el dia 5 i tots els patges estan organitzats per tal d'eixir. No, 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 això té un procés darrere de càmeres molt fort, que és aquesta feina silenciosa, igual que crec que comentava la presidenta de l'entitat en la roda de premsa, igual que se fa aquesta feina silenciosa per part de la comunitat franciscana, que se deixa el seu espai, que sempre des de la humilitat deixa treballar a la Joventut Antoniana, pues crec que ells també fan una feina molt silenciosa, tots els voluntaris, de coses que no es veuen, però que arriben aquests dies i diuen, ui, està fet, això no és màgia. Ixa no és la màgia del Nadal, la màgia del Nadal és la màgia dels Reis. Ixa feina és hores i hores que els voluntaris dediquen, que lleven d'altres ocupacions acadèmiques, els joves, laborals en alguns moments els més adults, sobretot hores que se lleven d'estar en la família, perquè jo crec que al final fan família també, dins de l'entitat, que és el que deia Marta, aquesta segona família, pues crec que hi ha molta feina darrere, que és el que ens demostra aquests vídeos que ara estan publicant, aquestes publicacions, que crec que és interessant per a que la gent conega l'esforç i el treball que n'hi ha darrere abans d'emetre determinats comentaris o de fer algunes conclusions precipitades. Ojo, que antes de baixar al ruedo n'hi ha que saber lo que n'hi ha darrere, i lo que és posar-se ahí en primera fila i anem a tirar avant tota la màgia de la nit de Reis, que és una responsabilitat molt, molt gran.
Sí, no? I també des de la perspectiva, perquè una de les publicacions que, o, i algunes que falten, no? Ficaven fotos antigues, no? I crec que d'alguna forma, perquè mos dius al principi vosaltres sou responsables de lo que... Pues jo crec que ens avala un poc la història d'aquests quasi 100 anys organitzant-ho, i en les fotos se veu, no, l'esperit de millora contínua que hi ha en la entitat, de dir, vale, ja quan has aconseguit algo crec que som prou inconformistes en conforme hem fet les coses i intentem sempre cada any anar un puntet més, no? L'acte del, bueno, la cabalgada, evidentment, no? Les carrosses com són, l'acte del missatger, els escenaris, no? Dins de poc hi ha una publicació i veus clarament, no, la aquesta progressió que ha hagut, i pues, crec que és algo que fent una crida, no, al recolzament de la gent, de que confien en nosaltres, de que confien en Joventut Antoniana i en el projecte d'atenció social que n'hi ha darrere de lo que és tot el Nadal.
Pues ens hem quedat sense temps, eh? Marta Ussó, presidenta, Albert Arrufat, vicepresident, i Javier López, regidor de Joventut. Gràcies per haver vingut.
Moltes gràcies.
Gràcies. Moltes gràcies.
I'll be home for Christmas. You can plan on me. Please have snow and mistletoe and presents by the tree. Christmas Eve will find me where the love light gleams. I'll be home for Christmas if only in my dreams. Christmas, you can plan on me. Please have snow and mistletoe and presents by the tree. Christmas Eve will find me where the love light gleams. I'll be home for Christmas if only in my dreams. I'll be home for Christmas if only in my dreams.
to baby slipped a Rolex under the tree for me. I've been an awful good guy, Santa buddy, and hurried down the chimney tonight. Santa buddy, a 65 convertible to steel blue, I'll wait up for you, dude, Santa buddy, and hurry down the chimney tonight. Think of all the fun I miss, I think of all the hotties that I never kissed. Next year I could be just as good.
Bé, hem arribat al final del programa i agarré una pauseta per a descansar. Vull agrair-vos de tot cor la vostra companyia cada matí, la vostra atenció, l'afecte que sempre ens transmitiu així a la nostra emissora. Aquest temps compartit és un regal i espero que les pròximes setmanes siguem per a vosaltres plenes de serenitat, alegria i bons moments amb la gent que estimeu. Ens retrobarem amb la mateixa il·lusió de sempre. Fins aleshores, cuideu-vos. Cuideu-vos molt i sigueu feliços. Bones festes.
One thing that I really do need, the deed to a platinum mine, Santa Pally, so hurry down the chimney tonight. Santa buddy, fill my stocking with Canucks ticks for kicks, throw me on the first line, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Come and trim my Christmas tree with some decorations bought at Mercedes. I really do believe in you. Now let's see if you believe in me. Santa Poppy forgot to mention one little thing. Cha-ching. No, I don't mean as alone, Santa buddy, so hurry down the chimney tonight. Hurry down the chimney tonight. Oh, hurry down the chimney tonight.
Estás a la 92.2 FM.
Aquí está todo el mundo en silencio.
Ahora yo, que vine a hacer el mundo, que mi latido es tuyo. Ahora yo, que abrazo tus recuerdos y callo tus secretos. Siento terror, no comprendo por qué escupes veneno, me dejas sin aliento.
soy yo, con miedo y sin razón, y apenas corazón bajo la piel. Soy yo, y te pido perdón, y sabes lo peor, he estado bien.
Mientras tú por dentro vas muriendo, te arrojan hierro ardiendo, te ahogas por momentos. Hace un tiempo que me veo y no me entiendo, me escucho y no me creo.
Debe haber otra forma de vivir.
Debe haber otra forma de vivir.
Otra forma de vivir.
Otra forma de vivir.